Bona tarda, tornem l'hora del vermut amb tots vosaltres per fer-vos passar una estona ben entretinguda, ben interessant, mentre esteu a punt de posar-vos a dinar. Nosaltres, com sempre, el nostre vermut és virtual, però les ganes de parlar són ben reals. Anem a saludar tot seguit a la gent que ens acompanya. La Rosa, que ha estat de guàrdia, com una doctora d'aquelles d'abans.
De matí de guàrdia.
Què tal, Rosa Gairal?
Bé, molt bé.
Com van anar els bolos per terres valencianes?
Bé, molt bé, molt bé.
En quin poble vas estar?
A Calp.
A Calp.
Això quan jo estudiava es deia Calpe, Marina, però ara es diu Calp.
Marina Alta, me sembla que és comarca Marina Alta, prop de Benidorm, o Marina Baixa, ara
no
potser em corregiria...
Alta, jo diria.
No Marina d'Or.
No, m'hi vaig anar a Marina d'Or. Marina Alta, em sembla que era.
I
Marina
què?
Alta i a prop de Benidorm.
Vau ser ben
molt
ateses?
Bé, molt bé, molt ben ateses, per l'Ajuntament.
Ho vau fer en català, l'obra? I us van entendre?
Hombre, com us havien d'entendre.
Com que pensava que el valencià
és una
llengua
diferent.
Hi havia més de 300
persones, o sigui que molt bé.
No hi va haver cap problema, doncs.
Cap problema.
I què et sembla tot aquell boom urbanístic d'allà baix? És una mica com a Salou o encara és més espectacular?
És més espectacular que Salou.
Sí?
Molt més.
Molt més.
I està ple d'alemans. Tots són alemans.
Tots són alemanys.
Però deuen deixar...
Jubilats, alemanys jubilats.
Grans i no tan grans, però deuen deixar els seus sentiments, perquè hi havia unes cases de cultura, uns centres cívics, residències de gent gran, totes envidriades, molt maco.
Vaja, que et quedaràs allà baix, i et perdrem, com a contortuliana.
Hi havia una cosa que no hi havia cap poble, una plaça dedicada al mestre.
Boníssima. Del mestre parlarem. Del
boníssima,
mestre...
amb un mapa d'Espanya, amb tres tauletes, amb tres amb ratlla, un d'això d'escacs i l'altre per xis...
Una això la va emocionar, la Rosa, perquè...
Com tot diu... una cantonada feta tot en pedra, molt bonica. Recordem... Llavors hi havia allí com un eslògan, no? Pels calpatians, em sembla que es deien, i no sé què més.
Recordem a la nostra audiència que la Rosa ha estat mestra.
Ah, els mestres en genèric.
Sí, sí.
En genèric.
La Rosa ha estat una mestra,
No, no, en cap mestre particular, el mestre en genèric. Però això es va fer tanta il·lusió, perquè la majoria del grup de teatre
són mestre.
Mestres, que cridem ara allà davant d'aquella plaça.
Molt bé. Doncs... ens n'alegrem molt. Et vam trobar a faltar, però bé, la setmana passada vam estar bastant entretinguts. Vam tenir dos exalcaldes i vam fer una mica una partida de ping-pong, però va estar bé,
bonic,
va estar bé, perquè està bé que la gent truqui i donin diversos punts de vista. Suposo que ja sabeu el tema, la variant, ja saps que la variant de Falset és tema de controvèrsia. Truqueu-nos, sisplau, 977-830044. El Toni, que és molt eficaç, us agafarà i de seguida us posarà en antena, perquè sempre passeu al davant. Sou els oients, els protagonistes del nostre programa, no, Rosa?
Que bé que ho dius, i jo.
Ep, atenció, ja tenim una trucada des d'Itàlia, imagina't,
si l'hem començat.
N'hem començat, endavant. Endavant.
Pronto?
Sí.
Hola.
Hola.
Bon dia.
Bon dia, se sent perfectament,
No, escúchame, me disculpo per l'espanyol que todavía hablo mal. Soy un italiano, soy un oient de la vostra emissora. Que escolta des d'Itàlia i ha telefonat per saludar-vos. La vostra emissora me l'ha fet conèixer la meva amiga Pilar Montaner.
Molt bé.
Que tengo per saludar-la tramite Ràdio Falset.
Com te dius, sisplau? Com te llames? Com te dius?
Jo me chiamo Adriano, chiamo da Viguzzolo, Itàlia. Con molto piacere saluto la Radio Falset.
Doncs Adriano, gràcies, grazie.
Grazie, salutatemi la Pilar Montaner.
Ho farem, de la teva part, Adriano.
Grazie.
Molt
ciao.
Bé. Ciao. Escolta, molt bé, Això vol dir que som ja internacionals, Ja ho deia abans un oient, que Ràdio Falset tenia un cert pes,
sí.
Quan ha trucat la Lluís abans al programa de Rosa.
Sí.
Bé, seguim les presentacions, perquè la feina és la feina. Avui ens acompanya la bona amiga Cèlia, de Paradell.
Hola, bon dia.
Hola, Cèlia.
Bones.
Una arquitecta, no, Cèlia?
Acosta't. Sí.
No vas acompanyar la Rosa per allà a Calp a veure els desgavells i els bunyols que s'han fet allà baix?
No, perquè llavors sóc com els micos, no? Allò cega, sorda i muda, doncs jo igual.
És el millor, no?
Com aquests llocs o com els micos.
No t'agafa com una mal de pedra quan veus segons quin disparat s'ha fet?
Llavors sóc d'un altre ram. Sóc de poble, sóc de Pradell... No tinc res a veure amb el negoci aquest. Res.
Fas com el meu tiet de l'Incerso, que quan anava a Benidorm, que maco, perquè ell, com més alt era un edifici, més maco trobava, I el menjar molt bo, Això, que no podia faltar. Ens acompanya també la Dolors, que havia estat a Madrid la setmana passada.
Sí, vaig a Madrid.
Però ella, com la Magdalena Álvarez, anava.
Ah, bé, sí. Home, la veritat és que és còmode. Un dos hores i mitja a la tarda a les 7 ja estava aquí.
Ostres, eh?
La veritat és que amb això, o sigui, hi ha que reconèixer. I anava ple, eh? O sigui, jo estic sempre al·lucinada d'arribar a anar a ple.
Oh, sí, i sí, aquest que n'he inaugurat ara diu que 17 trens aniran i vindran de Madrid.
No, i 17.000 persones han fet la reserva.
17 trens cada dia.
Déu-n'hi-do.
Ompliran.
Comentaves, però, Dolors, que només havies trobat un petit inconvenient en aquest meravellós viatge de poques hores.
Sí, l'estació, que és...
Però digues quina estació, perquè la gent potser no ho sap.
L'estació de... Que per ser una safata de les...
Però digues on està l'estació.
Està a... Bueno, em diuen la del Camp de Tarragona. Està a
Perafort.
A Perafort.
Entre Perafort
i
la Secuita.
I una safata em diu... Me parece que le llaman del Camp de Tarragona porque está en medio del campo.
Bé, és que... Ja, això és una explicació gairebé de Gila, eh? Aquesta explicació, eh?
No, però a més veus la de Lleida al centre, la de Saragossa al centre, la de Guadalajara, que és la de l'ESPE, al mig de la nada. O sigui, totes estan al centre...
És veritat, doncs, aquella estació de Guadalajara sí, que està en medio de la nada?
Sí, de la nada. I sí, jo, com que baixo a fumar, les estacions me les conec totes. I...
Ah, no pots fumar en el tren? No. Ostres...
I d'això, llavors, ja et dic, i la, per exemple, la de Lleida és molt bonica, vull dir que... No? I a Madrid està al centre, a Totxa, vull dir que és comodíssim, perquè clar, no tens, si vas a l'aeroport,
sí,
queda lluny, tens que agafar l'autobús o el metro, vull dir que, i en canvi, allà és al mig, vas caminant, arribes d'horeta, a les 9, jo tenia una reunió a les 10, una caminadeta, Madrid, que jo, la veritat és que m'encanta.
Ho pots dir, eh? Sí. No et farem mala cara.
És una ciutat que la trobo plena, o sigui, bueno, que mentre que no els hi tallin, plena d'arbres, de verd i tal. I després vaig tenir una reunió d'aquestes que vaig a nivell de l'estat de dones i, bueno, sempre per a les companyes de...
A veure si tenim després i repassem una mica.
I d'això.
Tenim el Joan Caral, que treballa a l'oficina d'agricultura. Sempre ens porta cada mes alguna notícia interessant. Joan, la setmana passada ens van preguntar, potser no és competència teva, però hi va haver una senyora, parlant d'això del dèficit d'aigua que patim, deia, si un fa un pou aquí al poble, si pot vendre aigua, com si fos una empresa, o això està prohibit, o quan te donen un permís, és només per regar...
No ho conec massa, però en teoria crec que no. Perquè tu
perdona, Joan, què? Una altra trucada... Això ja... Bé, i aquesta, com que no és d'Itàlia, suposo que serà del país, perquè enviar una ampolla de vermut a Itàlia sortiria més els bous que les esquelles. Endavant.
Hola, bon dia, sóc la Pilar Montaner.
Pilar! Pilar, tens l'ampolla de vermut, la pots compartir amb l'Adriano.
Amb l'Adriano, no, és que estava a la botiga i he sentit que trucava i jo dic, ostres... I dic, bueno, vaig a trucar per retornar-li la salutació almenys, no? I no res. Bueno, Adriano, buongiorno. Grazie per chiamare.
Pilar, aprofito. Diguem. Com va aquesta fira de l'intercanvi que esteu fent?
Ai, molt interessant, tu. Sí? Hi ha hagut molta gent, ara ja estan plegant, però jo crec que he tingut èxit. Aquestes cosetes donen vida al poble, trobo.
De qui va sortir la iniciativa? Del Consell?
Del
o va
Consell,
ser una...
sí, és una iniciativa del Departament de Cultura i ho van proposar al Consell Comarcal, no? El Consell Comarcal, doncs, bueno, com a, ho va proposar l'Ajuntament de Falset com a cap de comarca i això,
sí,
no?
I què és un intercanvi? No hi ha diners entremig?
No, o, no hi ha diners. Res de diners.
Molt
com
bé.
Abans, com se feia
com abans, sí,
a l'època dels nostres avis, no? Sí, canvi d'arròs per patates i coses així, doncs amb llibres, DVDs, he vist...
Tornat allò que dèiem el trueque.
Ah,
en els llibres.
I si vols comprar algun euro.
Ah, sí. I si volies comprar algun euro.
Sí.
Molt bé.
Sí.
I, escolta, i com és que es diu això? La pell de l'avi. M'ha fet gràcia aquesta...
Mira, això sí que no t'ho sabria dir ara mateix, eh?
De llavis.
Ai, perdona.
De la pell de llavis.
Sí, gràcies, això, Rosa, crec... perquè de la pell hi ha petita diferència. Sí.
I jo crec que això t'explicarà bé la Montse Pellejà, que és la, que, la tècnica de cultura del Consell Comarcal.
Doncs ho haurem de preguntar. Així fas una bona valoració d'aquesta fira.
Sí, sí. Sí, totes aquestes coses...
Doncs,
boniques,
molt bé, Pilar.
Mal.
Gràcies per trucar.
Gràcies.
Tens dret a aquesta ampolla de vermut.
Molt
és
bé.
Que el company Adriano
sí,
no semblava canviar una ampolla de vermut.
Una mica difícil, sí.
Ja ho saps, passes per la cooperativa i la comparteixes amb, el, amb la gent d'Itàlia.
Molt bé,
Pilar,
gràcies.
Adéu.
Ciao, Adriano, ciao.
Cué, una ràdio internacional, eh?
Avui no ens deixarà.
Agafarem agafar salivera al Basses i a tota aquesta gent. Tenim també el Josep... Josep Maria. Josep Maria... Hola.
Hola, Maria.
Josep Maria Pons.
Pons.
Ara no em sortia el teu cognom. El Josep Maria ja és un falsatà, eh? No? Estàs ja empadronat, Josep Maria?
Sí, ja estic empadronat.
Ell és un lleidatà il·lustre que està treballant a la Universitat de Castelló, professor d'història, vull dir que es fa un fart de viatjar, i se'n sabe.
I se'n sabe, perquè a més, com que els aves importants, segons en el seu moment va decidir el govern espanyol, eren els que connectaven Madrid amb les províncies, clar,
sistema radial.
Exacte, l'AVE Barcelona-València ha quedat ajornat, sine die, a l'espera que algun dia algú vegi que no l'eix del Mediterrani és imprescindible.
Que no s'ha acabat de tirar endavant, allò està mig...
Està en projecte. Sí, el que està projectat és l'AVE, òbviament, de Tarragona a Barcelona, ja el tenim, i l'AVE de Castelló a València, que hi cap a baix.
Però si hi havia un túnel allí a Hospitalet, que es mora de fàstic, el túnel hi és, i aneu cap a la platja d'Hospitalet, el túnel d'aquest futur tren...
Però hi ha l'Euromet, no?
Hi ha l'Euromet.
Que és una meravella, també.
A veure, fins ara estava molt bé, però el que no és incomprensible és que hi hagi una xarxa d'AVE que es talli a Tarragona i que continua a Castelló.
És que, a més, és via única, de moment, no, encara?
Sí, sí, és via única. Bé. Sí, i respecte al que comentava la Rosa, del tema dels alemanys a Marina, se m'ha acudit que... No sé, igual també caldria aplicar una proposta d'un insigne polític espanyol que firmessin un contracte d'adaptar-se als costums espanyols,
la
no?
La siesta, els toros...
Sí, perquè va ser divertit perquè celebraven el carnaval els alemanys. Uh-huh. Llavors anaven tots disfressats pel carrer amb unes pancartes, però clar, només eren ells.
Clar. Però és que em penso que aquell contracte...
Integrats res perquè de... Sí. D'allí a Calp no hi anava ningú, s'ho miraven.
Però és que em temo que aquell contracte d'integració que proposaven era pels estrangers pobres. No sé per què.
Sí, m'assospito, no? Sí.
Penso que anava per aquí.
Els rics se'ls deixa fer el que convé, Josep Maria.
Em sembla que immigrant vol dir estranger pobre, eh?
Sí, si aquesta és la idea.
Els altres no són immigrants.
No són turistes.
Ah! No, però viuen tot l'any aquí, pel que ha dit la Rosa, no?
Afincats. Jo vaig treballar a La Corunya l'any 73, bueno, quan la mort del carrer Blanco, amb un anglès que portava 17 anys de turista a La Corunya. Tenia un negoci allà d'exportació de minerals que els enviava a Anglaterra, o sigui que no tota la riquesa i tot el que feia anava cap a Anglaterra, i ell portava 17 anys de turista. Dius, ostres, tu.
El turista impaciente, sí. Vaja, 17 anys. Joan, estàvem parlant de pous. Deies sí. Que al revés dels polítics que xerren i a vegades no diuen res, tu deies que no ho sabies.
A veure, no ho sé, però...
Però pots indagar, no?
Tu quan tens un pou, demanes una concessió d'un cabal d'aigua per un ús determinat.
I ho demanes a la Confederació Hidrogràfica sí. Corresponent.
Sí, aquí.
Que aquí és l'ACA.
I depèn de l'ACA, sí. I si, per exemple, tu tens demanat un cabal d'aigua per regar, se suposa que és per regar tu. Jo diria que vendre no es pot vendre, però no ho conec a fons. Igual que si la demanes per boca, doncs no pots regar.
Mira, te mano deures per aquí uns dies, eh? Perquè això, hi havia una persona interessada que va dir que igual plegava de fer de pagès i es dedicava a vendre aigua, que ja veieu, amb la sequera que ens ve al damunt. Bé, no, que ens ve al damunt, que la tenim a sobre.
En cas de sequera, el que sí, ja és una prioritat. I la de, sempre...
L'ús de boca?
Sí, l'ús de boca és prioritari sobre els altres usos.
Ahir vaig estar a Mora i el riu Ebre feia una mica de pena, eh? Sí. Sabeu que han reduït el cabal des dels embassaments perquè és tota la conca, bueno, es veu que pateix, no?
A Múrcia i a València segueixen dient que... Som molt insolidaris, ho han dit els capellans, ho va dir el papa.
El papa va dir això.
Va dir el tema de l'aigua, parlant d'Espanya i de les futures eleccions, que ens posem ben bé les piles, perquè jo crec que a vegades som massa frívols amb el tema aquest, i que el trasbassament de l'Ebre encara hi ha gent que hi somia.
Però, sí. Digues. No,
jo vaig estar treballant a Múrcia més de 2 anys abans de treballar a Castelló, i realment el discurs de l'aigua i del trasbassament de l'Ebre diguem, és molt fort, és molt potent i té una capacitat de mobilització impressionant. És a dir, el discurs tan simple de dir per l'Ebre es perd aigua que se'n va al Mediterrani, aprofitem-la nosaltres.
Sí, sí, és una cosa...
Clar, és un discurs tan simple que dona resultats.
No, i a més dir que els catalans són insolidaris.
Això, afegir...
Això també ven molt.
Això fa segles que ven, sí, i el que vendrà encara, no?
Molt bé. Comencem. Jo portava una cosa que aquesta setmana ha passat, no? Que està en la vaga de mestres i professors i també d'alumnes, perquè el Sindicat d'Estudiants d'Alumnes de Catalunya també s'havia sumat a la vaga, també era un dels protagonistes de la vaga. A la comarca, no sé, no he pogut llegir si he tingut un gran seguiment. Jo he vist el de Falset, me corregireu si m'equivoco, estimats oients, i també em corregiu, si algú ha participat a la vaga com alumne o professor, que em corregeixi si m'equivoco. Tinc la impressió que ha tingut més èxit el centre de secundària, Elies, que no pas l'Antoni Vilanova. Antoni Vilanova pràcticament no es va notar la vaga, potser un o dos mestres es van afegir a la protesta, A l'institut, sí. Els grans, els de batxillerat, no van fer classe. Els de segon cicle de l'ESO, tampoc. I m'ha dit que hi va haver una colla de professors que s'hi van afegir. Sisplau, truqueu-nos, i dels que ens escolteu d'altres pobles, que aprofito per saludar-vos, també dieu-nos, hi va haver escola, no hi va haver escola, què n'opineu de tot plegat? Però jo aquí volia parlar una mica amb la Rosa. La Rosa,
ai,
que
no,
ha tingut
busquis la boca.
Qui té boca, s'equivoca. Rosa, tu que has estat una colla d'anys...
No,
no pregunto ara que valorem el d'aquí Falset o el de la comarca, no. Te pregunto aquesta opinió generalitzada que senties entre tots els contertulis. Pràcticament semblava que fèiem un pecat mortal de fer un dia de vaga, de pobres sí, sí. pares, què farien amb la canalla. Un dia de vaga, com que fem vaga cada setmana, no?
De fet,
cada setmana no es fa vaga sí. a l'escola. Jo noto que cada setmana es fa un dia de vaga.
I d'això, i diuen jurit que tenen 3 mesos de vacances. Jo no sé on són els 3 mesos.
Com és que es parla tan
juliol,
malament del,
agost,
del mestre,
bueno,
Rosa?
Però a setembre no he de vacances, eh?
Rosa, i contortulis?
I tothom diu 3 mesos. I el juliol tampoc no fan de vacances, eh?
Perquè l'amic Josep Maria també és mestre, ni que estigui a l'universitat.
Sí, sí, també, i també ens diuen el mateix. Ens critiquen pel mateix,
però
que
veure,
sí que tenen moltes vacances.
Com és que doncs, desvella tanta antipatia? Perquè jo em pensava que la vaga era un dret bàsic, no? S'havia sí. lluitat molt per tenir aquest dret. Sí, tampoc es fa vaga cada dia.
No, jo el que crec és que...
I la vaga te descompta en una part considerable, vull dir, la gent no és tan frívola de tirar-se al carrer per fer un dia de festa sense més.
És un dret laboral, i tant que sí, eh? Però diguem, jo no ho he seguit així des de dins, ho he sentit en les notícies, i m'ha donat la sensació que potser no ha estat prou ben explicada, la vaga des del punt de vista dels mestres.
Tu tens aquesta opinió?
Jo tinc aquesta opinió.
La imatge que donava és que era com una vaga preventiva, i llavors és, home, és que no, o sigui, des de fora costava d'entendre, eh? Us ho dic així com hi ha altres vegades. El que sí que estic d'acord amb el que ha dit el Jaume, que això és una cosa important. La gent quan fa vaga li descompten peres. Jo durant molts anys, quan treballava a l'hospital, quan feien vaga, que a més en un hospital moltes vegades només firmava que feia vaga perquè els malalts no els enviàvem a casa, i tu potser havies firmat que estaves vaga, treballaves, et descomptaven peles i la del teu costat no havia firmat i a ella no li descomptaven i després els beneficis són per tots. Això també, també és cert. Però bueno, és
això també passa amb la vaga de mestres.
Clar, vull dir que
o sigui, això... Els que han treballat, si ara hi ha alguna repercussió o hi ha algun avantatge d'alguna cosa...
La Rosa deu recordar aquelles grans vagues dels anys 80,
que
hi devia haver una colla de gent que no col·laborava en res i es van beneficiar de la lluita i del sacrifici.
El que potser en aquella època els pares estaven, tot i sent molts anys enrere, perquè jo he de parlar de 15, 20 anys enrere...
Va ser, m'assembla, l'any 87-88, aquesta famosa vaga.
Els pares estaven molt conscienciats, eh?
I ara què notes?
Molt conscienciats. Ara no els veig tan conscienciats.
Però jo crec que en aquella època, i t'ho dic com a mare d'aquella època, doncs ja buscaves mecanismes, per exemple, compartir amb cangurs, no? Jo quan tenia la nena petita doncs ens ajuntàvem uns quants pares i entre diversos pagàvem una cangur perquè pogués... Però, per exemple, jo que vaig ser de les persones que vaig creia en l'ensenyament públic i abans ho deia microtancat, o sigui, per mi... l'experiència personal meva, o sigui, no generalitzo perquè penso que hi ha de tot, i m'he reconciliat molt amb el tema de l'ensenyament públic a la que he vingut a viure aquí al Priorat, però a Barcelona l'ensenyament públic un cop van a posar-se les places ja de, que en deien el cementiri de dinosaurios, la veritat és que va ser bastant una decepció. Hi ha de tot, o sigui, el nano que no té problemes no té problemes enlloc i tal, vull dir, això ja ho sabem.
Doncs truqueu-nos, però... truqueu-nos, doneu el vostre punt de vista, 83-00-44-977.
I m'ha costat molt.
Per... No, hi ha un comentari per el que ha dit el Josep Maria. Jo m'imagino que aquesta vaga ha sigut una mica la gota que ha fet sabruixir el got. Vull dir, el desprestigi social del professorat i sobretot dels mestres, vull dir, està al mig del carrer. Del tema de l'educació, que és un tema molt complex, que és el futur, ne parla tothom, tant els que en saben com que no el saben. Tots aquella colla d'expertos que són tan savis, agarra-te quan els escoltes. Vull dir, no n'hi ha cap que hagi tingut en sa vida davant 25 nens. No n'hi ha cap d'aquests expertos. Però clar, tenen el dret de parlar perquè tenen títols i màsters i coses d'aquestes. Aleshores, jo m'imagino que aquesta vaga ha sigut ja al tope, no? Perquè de coses com sisenes hores, com que ara faran garitos especials pels emigrants, etc etc. Doncs vull dir, jo em penso que cal sentar-se i cal fer una negociació de si s'ha de tirar aquesta llei endavant, però de cara i ulls. La gestió de l'escola és un problema que fa 30 anys que s'està parlant de la gestió de l'escola, l'autonomia de l'escola, 30 anys que s'està parlant de l'autonomia. Vull dir, és que ja està bé, i cada vegada que canviem de jefes, cada vegada tornem a canviar...
I canviem de lleis.
I canviem de lleis, i canviem... Bueno, els mestres van com a ninots. Vull dir que és hora de que ens assentem i ens tinguin per lo que són.
Joan, tu voldries dir alguna cosa? Com a pare, tu...
De la vaga aquesta.
O com ho has vist? Vull dir, no només la vaga, perquè tu has tingut les nenes tant a l'Antoni Vilanova...
Com a pares, molt poc informats. Vull dir que si tot el que... T'has enterat pel poc que s'ha dit a la premsa, i si no ho has seguit encara més. Encara últimament només parlem de Rajoys i de Zapateros i de les eleccions americanes. És l'únic que hi ha a la premsa aquests dies.
Bueno, avui ha sortit una altra cosa a la premsa, però...
Aquests temes més importants no se'n parlen.
Sobre el tema de l'escola, jo crec que l'important és que els mestres, en els seus sindicats, han de prendre iniciativa ja. Dir, els projectes de reforma venen, com bé dius tu, Rosa, de gent que ha fet màsters però en sa vida ha trepitjat una escola, de polítics, i no venen dels mestres. Jo crec que és el moment que prenguin la iniciativa els mestres. Que els sindicats, a part de protestar i fer vagues legítimes, sol faltaria, que proposin alternatives, perquè si no, no ens en sortirem.
Molt bé. A veure si algú ens diu alguna cosa, i de moment seguim endavant, perquè com que deia que el Zapatero i Rajoy sembla ser que és l'únic que interessa, tenim una contesa electoral d'aquí 3 setmanes. Joan, les últimes dades i les últimes enquestes, que sempre són poc fiables, pel que es veu, auguren un empat. Vosaltres com ho veieu?
Jo estic molt preocupada perquè realment, o sigui, aviam els mestres, quan vingui el Rajoy, ho tindreu clar, perquè llavors serà castellà
que
viene, a tope.
Que viene el coco.
De totes maneres, ja heu vist Esperanza Aguirre que diu que posarà una escola catalana a Madrid.
Em va fer l'efecte que se n'en fotia.
Tot el que diuen els polítics en campanya... Algú s'ha mirat a fer un seguiment després?
És que del que es compleix.
Els polítics tindrien que ser com Pinocho, que quan parlen els creix el nas i és que no sortiria ningú.
Fer un quadrant, no? Fer una mena de quadrant antes i després.
Bueno, jo no hi estic d'acord amb això.
Bueno, la Dolors diu que no hi està d'acord.
La gran majoria, I de tots els colors polítics, en campanya, no sé, estan eufòrics, igual fumen algo, i diuen un munt de coses que després...
Un bany de masses,
home. Una pastilleta.
Aviam, de totes maneres, hi ha com... coses diferents, o sigui, una cosa és que, per exemple, hi ha gent que potser no... Per exemple, jo veig amb les americanes, jo veig que, per exemple, l'Obama té molt bones intencions, ja veurem el que pot fer, perquè una cosa és estar en el poder i una altra cosa és estar fora.
Perdona que talli un moment, només un moment. Em va sorprendre el que va dir Ramon Aleu, que suposo que amb això està ben informat, ens va comentar que s'havia llegit els programes i que era més avançat el programa de la Hillary... Clinton, que l'Obama.
És que més es coneix més.
Ho va dir això, el Ramon?
Nosaltres ho fem a Hillary Clinton Amèrica, ja ho sabeu, no? Perquè, com se diu la Hillary Clinton?
Clar.
Ho sabeu?
No. Ah, no.
Que és un acudit?
Un país on una dona es presenta amb el cognom del seu marit, les dones jo penso que no les tenen per res, o sigui que jo penso que partint d'aquesta base no guanyarà.
Aviam, ella durant molts anys va utilitzar el seu nom de soltera, no havia agafat el nom de tal, i quan va ser governadora va estar forçada pràcticament a agafar el nom del marit, o sigui que... Però per exemple ella va ser ministra en el govern del seu marit sense curar, i això són coses que aquí no se saben, o sigui que... I va intentar fer la reforma sanitària, i fer la reforma... I us ho he explicat a vegades.
Sí, sí.
Fer la reforma sanitària. I va ser... Els que van pagar la campanya de l'Udara Levinsky van ser les companyies de seguros i les tabacaleres i els de les armes. O sigui que van ser els que... Però fonamentalment els de les companyies de seguros, perquè si hi ha sanitat pública, una bona part del negoci se'ls embala.
No, però vull dir que una societat on les dones perden el cognom, no conto que pugui sortir presidenta o elegida una dona, vull dir, perquè ja les dones ja són...
Però la voten,
les dones.
Però la voten les dones, o sigui, fins ara ha sigut. El que passa que l'Obama també dona moltes... Però jo crec que això, que li falta experiència, és jove. La pena que no puguin fer un tàndem els dos, perquè crec que seria un bon tàndem.
Igual el fan.
Però venir aquí, no sé com és el sistema electoral americà, és que clar, és diferent al nostre, però venint al nostre...
El nostre,
aquí a propet, o sigui, jo, de veritat, o sigui, que penso que frivolitzar amb el tema del sistema democràtic que tenim no m'agrada gens, us ho dic de veritat, l'altre dia vaig sentir la repetició de la jugada del programa, el diumenge a la tarda, no m'agrada gens, penso que vull dir que descalifica, o sigui, aquest país hem tingut una dictadura durant molts anys, hem tingut moltes vides, jo no vull perdre la memòria, i per exemple, ara que he viscut, o sigui, els drets els drets que hem aconseguit es poden perdre, eh? Vull dir, la gent que es presenta a les eleccions no és una gent que sigui una dreta...
Li fa por el PP, Bec, la... però necessitaríem en la tertúlia algú del PP, que no, no en trobem, bueno, jo el veia la setmana passada...
No és una dreta moderada. A mi, per exemple, em sorprèn moltíssim, us ho dic, digues, la Dolors Nadal. La Dolors Nadal jo la conec de fa molts anys i tenia un discurs molt diferent.
Ha canviat.
Sí. Ha canviat de discurs. O sigui, ella, quan era parlamentària del Parlament de Catalunya, va haver-hi una cosa sobre el tema de l'avortament i llavors, per no crear-se conflicte, ella i la Dolors Montserrat, Dolors Montserrat, per no crear-se conflicte per a l'obligació de votar que tenen per al partit, van sortir a esmorzar. I elles a la premsa van dir, hem sortit a esmorzar. Vull dir, ostentosament, perquè se sapigués que era una manera tal. Avui en dia és que té un discurs i, per exemple, el que està passant amb les clíniques, el que està pensant amb el tema dels preservatius dels joves, de l'educació sexual, del tema de l'assignatura de la ciutadania, és que, de veritat, o sigui, jo crec que en aquest país tenim problemes
Bec,
molt,
la Dolors,
molt serios.
La Dolors
I jo,
no
jo
té...
tinc molta por que guanyi el PP.
Té por, Bec, la Cèlica té por.
Jo estic acollonida, si es pot dir.
També, vaja.
Així em veu baixa.
Bé,
home, sí, perquè no veig un cop d'efecte d'ara. O sigui, a les últimes eleccions hi va haver un cop d'efecte i va fer decantar la balança. En aquest moment no hi ha un cop d'efecte i les eleccions... bueno, tota la campanya fa 4 anys que dura. I això és molt estressant. O sigui, fa 4 anys, no fa 15 dies que dura. El PP ha fet campanya durant 4 anys. Però heavy, vull dir... no una campanya tranquil·la, sinó una campanya molt agressiva. Llavors, fa sempre estar com amb l'ai al cor, no?
Si hi ha algun oient del PP, truqueu-nos, perquè jo us convido a venir a la tertúlia. Us convido, perquè fa falta que tinguem opinions diverses.
No, a mi...
sembla que sigui monocorda i m'agradaria, però es veu o no n'hi ha o tenen por, perquè la tertúlia està oberta a tothom. Truqueu-nos. No us menjarà, la Dolors. La Dolors, per esmorzar, prefereix altres coses.
Prenc molt a la Dolors Nadal, o sigui que... He dinat amb el Josep Piqué, o sigui que...
Sí? I què?
Em va donar 2 petons i parlava molt bé, o sigui que...
Bueno,
quan,
ja
era, quan era ministre
però ja saps
PP,
que no, ja saps que no és del PP, pràcticament.
Bueno, ara
pobre,
no, però vull dir, jo hi vaig parlar-hi quan era ministre del PP. O sigui...
El Josep ha fet una benedicció apostòlica, que volguem dir que l'han donat
l'encarregat.
Que en pau descansi.
En pau descansi. Josep Maria, tu també et fa com a por un triomf de Don Mariano?
A veure, òbviament...
Però si és un gallec molt simpàtic.
Sí, molt simpàtic.
Quan el llegarem a final de mes.
Sí, i també les idees clares, no? I posaven les seves pancartes, sí. I, a veure, no sé, crec que també és el moment de fer cridar la responsabilitat de nosaltres com a ciutadans. És a dir, si el PP guanya, serà responsabilitat nostra.
I tant.
Nosaltres tenim dret a votar qui vulguem. I després no tindrien dret a queixar-nos. Perquè una sèrie de programes i sabem clarament què defensaran. Ara, a partir d'aquí, pànic tampoc no en tinc, perquè estic convençut que el PP no tindrà majoria absoluta, encara que guanyi. Que potser seran èpoques dures, segur. Això n'estic convençut.
Una travessia en el desert?
Sí, però a veure, recordem que hem sobreviscut a 4 anys de majoria absoluta del José María Aznar.
Cuidado, que això és sobreviure molt,
I allò va ser terrible.
Ser pitjor, ara,
Però no van ser terribles 4 primers anys, van ser terribles 4 segons.
Cèlia, el micro, si no en sentim, a veure.
No, que no és el problema aquest. El problema és que els primers 4 anys de l'Aznar no van ser terribles, van ser terribles els segons. És com ara, vull dir...
Els primers 4 anys què?
Aquesta campanya... Sí. Que si en lloc de començar ara, ha començat fa 4 anys, deixa governar una mica, és que amb prou feines ningú ha tingut llibertat per fer i desfer.
Un moment, el Joan, i en acabat el Josep.
La por la fa que qualsevol pugui treure majoria absoluta. Sembla ser que no serà el cas, perquè els segons anys de l'Aznar va ser majoria absoluta. I això que fa por. I més que el Mariano, el que fa por és qui té al costat. Perquè
Los Palmeros, la cleca.
La Cebes i el Zaplana a mi em fan molta més por que...
I el rest de la llista,
Sí.
Però no s'ha salvat ni...
Sí.
O sigui, aviam, jo la diferència, estic d'acord amb el que diu la Cèlia, la diferència per això de la primera vegada de l'Aznar amb ara és que la composició del PP no és la mateixa que estava llavors. Llavors hi havia el Piqué, hi havia l'Álvarez, no, aquell que està, el Rato, hi havia una
Rodrigo
gent
Rato.
Que ara no hi és. I aquesta gent està amb una prepotència i amb una força dins que és extrema dreta pura i dura. I llavors, i a més, jo, quan estic totalment d'acord amb el que deia el Josep Maria de la responsabilitat cívica, social, la que tenim tots, cada un de nosaltres com a ciutadà, jo estic molt enfadada amb l'esquerra d'aquest país que no ha sigut capaç de manifestar-se per al tema de defensar la pau a Euskadi. I que això ho hagin utilitzat d'aquesta manera tan forta al PP, que encara ho utilitzen, vull dir que, i que, aviam, perquè una cosa és Catalunya, nosaltres vivim aquí, ens sembla que tot, perquè aquí tenim un pluripartidisme, tal, però és que fora, hay lo que hay, o sigui que hi ha el PSOE i el PP i alguns llocs d'Esquerra Unida, però alguns llocs, vull dir que...
És
molt difícil, i llavors, vull dir, la gent s'ha potenciat a l'anticatalanisme, a tot el tema d'Euskadi, o sigui, s'ha frivolitzat amb el tema de la negociació per la pau, no se'ls ha deixat fer la negociació per la pau, i nosaltres en tenim la responsabilitat, perquè si van ser capaços els moviments socials, que no van ser els partits polítics, de cridar en contra de la guerra, que no ho hagin fet, jo els hi preguntava als de la taula d'això, de la pau.
Quan dius la taula, que allà a Madrid?
La taula és quina taula els organismes que hi ha a nivell de tot l'Estat, que són els que van mobilitzar quan ho de la guerra.
Es diu la taula?
Es diu la taula, bueno, no me'n recordo, la taula per al tema de la pau, i llavors hi ha els sindicats, hi ha les grans ONGs, hi ha Justícia i Pau i tal, i els deia, ostres, i no tenim que fer alguna cosa per això de... No, perquè... Com que no? És que aviam, quan hi ha l'esquerra, nosaltres mateixos ens matxaquem. Vull dir, és que això és com quan es va perdre la Guerra Civil.
Bé, la Dolors, has parlat molt clar, però no ens truca ningú, eh?
Jo volia fer una cosa, que és el meu desconcert profund davant de la campanya que està fent el PSOE, o la precampanya. És a dir, jo no ho entenc. No estan prenent iniciativa, és a dir... Si la proposta és que ens han de donar 400 euros quan guanyin les eleccions...
Ja podem plegar, eh?
És a dir, per què no diuen que ho desdonen abans perquè hi ha un moment de baixada econòmica i el país necessita reactivar la seva economia? És a dir, trobo que ho estan plantejant malament i sobretot no estan prenent la iniciativa del debat polític. Això és el pitjor que pot fer un partit.
Vols dir anar una mica a rebufo, que diuen en castellà?
I fins i tot hi ha un tema, seguint amb el que deies tu, Dolors, que em sembla que és un element també que és fàcilment utilitzable. És dir... A veure, si guanya el PP, pot ser que el Zaplana sigui ministre, per exemple, de Medi Ambient i la Cebes ministre d'Interior. Oi que aquesta imatge ens produeix, diguem, com ho qualificaríem això? Urticària, calfreds...
A Polònia no, que riuran, eh?
Sí. Llavors, a veure, sent-ne conscients d'això, el PSOE per què no ho utilitza?
Però jo crec que de totes maneres, o sigui, ha sigut tan dur, jo crec, tots aquests últims anys... Que això és el que deia la Cèlia, de l'estrès de la precampanya aquesta. Jo també penso que realment hi ha un... Per exemple, les mesures... O sigui, es va començar amb molta rauxa, el pla hidrològic, el tema dels... I vull dir, s'ha tingut de frenar, per què? Perquè és que, o sigui, cada setmana hi ha hagut manifestacions al carrer de la dreta, és que clar, i tothom saps allò que dius, home, aviam, i després també tenen alguns enanos, vull dir, o hi ha alguns enanos, perquè clar, la visita de la Maleni l'altre dia,
era una mica de pel·lícula del xiquetet, el xiquetet de la calçada,
jo crec que anava de por libre, o sigui que, perquè a més no sé si...
Que va anar amb el tren, com que venies de Madrid, que va anar amb el mateix tren.
No, però saps, és que vaig anar a la tele i dius, ostres, el Montilla posava una cara de mala uva, no la va anar a buscar, no la va rebre.
Va venir amb avió, ja ho saps, que va anar amb avió de...
Fins a Tarragona.
A l'aeroport, me sembla, de Reus, que pot ser?
El de Tarragona. Va fer el de Camp de Tarragona, va fer unes declaracions en plantat, i llavors va arribar a Barcelona, no es va deixar fotografiar, però és que el Palau de la Generalitat no la va rebre ningú, no hi havia ningú tal, i va fer... Llavors, quan va sortir del Palau de la Generalitat, va fer unes declaracions que es notava que, clar, que, o sigui, les cares devien ser, li devien dir de tot menys bonica. I llavors deia, perdón, perdón, perdón. El que passa que sabeu, en plan campanya electoral, ja no sé si és llet. Resulta que fins ara no es paga les Rodalies.
Ah, sí.
I d'això, sí. Llavors, clar, hi ha una tranquil·litat de les aigües, però a partir del dia 20 es pagarà la Rodalia. Dic, padre, nen, tu més valies per s'esperar una temporada.
Ah, de moment no paguen encara. Perquè amb una de les obres, no?
Fins al dia 20.
Fins al dia 20, que és el dia que l'AVE oficialment fa el... Molt bé, fa el recorregut. Una cosa, aprofito que tenim el Josep Maria, que és expert en història contemporània, no, Josep Maria?
Quina por que em fas.
No, tranquil, eh? Perquè allò que diuen en castellà, cuando ves las aguas de tu vecino... Ay, no, las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Te parlava d'això de Kosovo perquè torna a sortir, torna a ser notícia d'actualitat. La possible declaració d'independència, es veu que el govern espanyol arrufa el nas perquè té por que algú ja faci paral·lelismes, es parlen de precedents, com que la situació al País Baix ja sabeu la que és, amb la, no deixen presentar aquestes candidatures a les darrere, a les eleccions d'ara. Se pot fer un precedent amb això de Kosovo? Com és que fa tanta por?
Home, fa tanta por, és a dir, nosaltres ens creiem això del dret a l'autodeterminació i la democràcia, la llibertat dels pobles o no?
Tu t'ho creus?
Jo sí, però em sembla que molta gent no.
Preguntaré a les meves contortulianes, però molta, us ho creieu?
Però molta gent no, molta gent no. Espanya no s'ho creu sense anar més enllà. I per tant, és a dir, òbviament que és un precedent utilitzable i per això Espanya i tants altres països arrufen el nas. I per això Rússia avisa...
Exacte, anava a dir, Rússia diu que té els canyones posats ja cap allà.
Perquè, per exemple, hi ha una regió, Ossètia, em sembla, dependent de Geòrgia, que a la pràctica actua d'una forma independent i està pròxima a Rússia. Sí. I, lògicament, Rússia dirà que si Kosovo té dret a l'autodeterminació, Ossètia del Nord té dret a autodeterminar-se i separar-se de Geòrgia. Clar, o tots o ningú.
Sí.
Jo soc partidari de tots, la llibertat. Però jo crec que els governs no.
De totes maneres, sense, diguéssim, contradir el que dius tu, m'havien explicat que és un país pràcticament inviable econòmicament. Kosovo no arriba als 2 milions, pregunto, eh?
Serà un protectorat.
És a dir, a la pràctica l'haurà de mantenir la Unió Europea.
Igual, no, i fins i tot els Estats Units, igual que Albània s'està convertint en un protectorat nord-americà, Kosovo serà una cosa similar. Un país, un protectorat, que serà de base nord-americana a l'est d'Europa. Ah, jo crec que aquesta, la jugada és aquesta.
Sí. Pues no sé què dir-te.
No és el que somiaven, em sembla, que no.
Clar, és que jo cada cop veig, i després de pensar, aviam, o sigui, ara, o sigui, recordem tot el que va ser la guerra dels Balcans, és que vull dir, a mi hi ha coses que ho sento, però no m'agrada...
La dels anys 90, que a Kosovo va ser l'última part, no? Perquè primer es va començar en Croàcia i...
Croàcia, Bòsnia, Eslovènia primer de tot, que va ser una cosa molt,
molt
ràpida, i va quedar Kosovo, que forma part de Sèrbia, però clar, què fas amb un territori en què el 90% de la població vol ser independent de Sèrbia?
Però que històricament, el més xocant de Kosovo, perquè recordo que fa anys vam dedicar un programa especial amb l'Elias, que d'aquí si ens escolta el saludo, que resulta que, diguéssim, el cor de Sèrbia és Kosovo, diguéssim, els mites fundacionals de Sèrbia, com aquí diríem la Moraneta, Ripoll, doncs allà és Kosovo, no?
Sí, però clar, si...
El cor de la Sèrbia.
Però si la gent que viu realment...
Són albanesos.
La major part són albanesos, a més han patit una sèrie de persecucions i limitacions en les seves llibertats per part del govern serbi, és lògic que vulguin la independència.
Per tant, Josep Maria, aquest gran país que alguns proposaven com d'un socialisme alternatiu a l'època de Tito, Iugoslàvia era totalment artificial.
És que, a veure...
La gran Iugoslàvia...
Què és un país artificial? És que,
o ho són tots.
Jo sóc incapaç de dir quin país és artificial.
Espanya no, no? Que és...
Espanya no.
D'Adam i Eva ja existia.
Que des de Pelayo ja existia, sí, això ho sabem tots.
La Reconquista.
Hem d'assumir que les fronteres, totes, són fruit de l'atzar. També les de Catalunya.
Les de Catalunya també.
Hem d'assumir-ho que... Som, en bona part, fruit conseqüència de l'atzar, de fronteres variables.
Doncs l'atzar en Catalunya no ens ha jugat bones passades, eh?
No gaire. Però continuem existint, que ja és molt.
Ja és molt, eh? Bé, amb aquesta frase fem un gir, eh? Continuem existint. El que potser no existiran...
Però, parlem de les dones. Sí. I llavors parlem d'això de Kosovo. O sigui, aviam...
Digues.
Recordem que aquesta guerra va portar, com totes les guerres, moltes morts, violacions, extermini. Vull dir que, aviam, jo hi ha coses que no vull oblidar-les, perquè sembla que ara tot és flors i tal. I jo penso que la memòria la tenim que cuidar i respectar i ser senzill. I llavors ara, per canviar una miqueta i fer una miqueta més frívol, el tema... Abans volia trucar...
Hem de parlar del tomate?
Abans volia trucar a la Montse Rofles i a la Rosa, quan han fet el programa, quan deien això del salari de les dones. Aviam, em sembla que el PP ho porta, però vull dir, és una cosa que és inviable total i que mai a la vida es farà.
Què seria però... Explica quina és aquesta proposta.
Pues això, de que les mestresses de casa tinguin un salari.
Ah, les mestresses de casa.
Aviam, jo penso que el treball que fan les mestresses de casa és important, però jo crec que tothom té que tenir dret a un treball a fora. Llavors, els pactes que tu riguis, sigui la dona o sigui el marit, són pactes de casa teva, de com t'organitzes la teva economia. Jo no crec que sigui l'Estat que tingui que venir. Ara, si tu cuides amb una persona, que és la llei de dependència, sí que és veritat que llavors tens que establir un salari perquè és algo que tu estàs traient a la societat, un problema de tenir una persona gran o dependent a casa. Però jo estic totalment en contra del salari de les mestresses de casa perquè penso que això són pactes entre la unitat familiar, que no té per què ser una mestressa de casa, pot ser l'home que sigui el mestre. Jo, per exemple, quan això de l'època aquesta del CPEC de l'escola, anàvem a esmorzar les mames i un papa que també feia de pap, de mama, o sigui, feia de mestressa de casa i platjava i feia, pues, això, les tareas de l'hogar, perquè havien decidit amb la seva companya, pues, intercanviar els papers i que ella s'ocupava dels nens.
Però en el programa què fèieu, Rosa? Una mica defensàveu el, diguéssim, un salari,
sí,
per les mestresses de casa?
Sí, és que no sé ben bé si és un salari el que haurien de tenir, però algun segur o alguna cosa hi hauria d'haver, trobo jo, eh?
Joan.
No sé com, no tinc ni idea.
El cert és que les mestresses de casa, la majoria de viudes no, tenen la pensió de
la mínima.
La mínima, perquè elles no en tenen, perquè no han cotitzat mai, i això és un problema.
Exacte.
Que sempre s'ha donat.
Clar, però per això et dic que això és una qüestió... Aviam, jo estic perquè l'Estat té que garantir que tothom tingui uns ingressos mínims, o sigui, a nivell social. Mm-hmm. Però, en el cas concret, quan tu ets una persona jove activa, que és l'època de cotitzar, o sigui, la persona que es queda... Aviam, la persona que fa la... Jo penso que les feines de casa són feines que són de la unitat familiar, de tots aquells que hi conviuen. Per tant, si es vol que aquella persona sigui l'home o la dona que cotitzi, és una cosa que es tindrà que discutir a casa i veure, pues, que home reparteix. O sigui, pues, et cotitzes tu els autònoms o fas no sé què. O sigui,
que... Mestresses de casa, però... que ens escolteu, què opineu? Va? Sigueu valentes. No us han trucat abans, Rosa, en el vostre programa?
No.
Vam,
no,
o truqueu de qualsevol cosa. Sí. Recordem el telèfon, que sempre en diu gent, és que no dius mai el telèfon, i fem un farre de repetir-lo. Rosa, m'ajudes?
Sí, 83-00-44. Aquest
repetim,
és el que funciona.
83-00-44. Aquesta setmana, què us sembla, la variant ja va més bé? Qualsevol tema local, comarcal? Vinga, anim.
Està tothom en intercanvi de llibres.
Ah, està en intercanvi de llibres.
No, que ha plegat.
Escolteu, ja, jo us portava... Cèlia, et portava... Tu que ets de Pradell, poble de secà, suposo, però que de tant en tant menges peix, però ens hem d'espavilar,
bastant,
eh?
Bastant de
perquè
tant en tant, bastant de tant en tant. Hi ha dos dies a la setmana peix fresc.
A la Maria Dolors. Sí, a la Maria Dolors.
Molt. Escolteu.
Penses que estem a la lluna, ara.
A Pradell, a prop de la lluna, eh?
Pradell, Reus,
Londres.
Exacte.
Deia ahir una informació d'una colla de científics del mal estat dels nostres mars. Diu que només hi ha un 4% que es pot considerar limpio de polvo i paja. Que un 40% dels oceans i mars estan greument afectats
per l'activitat
humana.
És que jo encara no sé com és que mengem alguna
cosa. Sí.
No hauríem de menjar absolutament res.
Per...
Ni tan sols les pastilles, allò... Res.
Les pastilles de
perquè,
cal...
Perquè tot, o sigui, tot el que manipulem, tot el que en antrosí tenim més o menys proximitat, tot ho destrossem més o menys, també. Per tant, els mars, doncs, estan més... estan contaminats o no contaminats, més a prop dels llocs que estan més habitats o no, els pous estan més o menys contaminats, tot ho està, o sigui... Allà on hi ha... on hi som els humans, tot allò ho manipulem. Ara, d'aquí a que no puguem... suposo que genèticament també ens anem adaptant amb aquestes situacions. És inevitable, o sigui...
Però
segurament que... el nostre organisme reacciona ja diferent a molts estímuls d'aquests. I els estímuls també és l'aire que respires, o sigui, ja no és el mateix tampoc. O sigui, allò que dius, abans era millor, bueno, no, és que el cos s'ha d'adaptar i no tenim la mateixa percepció, la mateixa sensibilitat davant dels mateixos estímuls.
Quan les més al·lèrgies que hi havia.
Evidentment.
No hi havia tanta gent al·lèrgica com ara.
Tot ho és.
Els que aneu a Reus, o els que anem a Reus, perquè una colla de gent treballem al camp, no en l'estació del camp, com deia aquella azafata, sinó al camp de Tarragona, no observeu els dies que estan calmat el temps... una mena de
Tarragona,
cel,
sí,
una cosa marronosa,
Tarragona.
Ben sospitosa.
Fa por baixar-hi.
Fa com a por,
Tarragona, quan arribes allí a les Gavarres, ja no pots respirar.
Sí, una pico al nas, no?
Jo no sé si ara tinc els filtres nets de viure al Pradell.
Sí.
Que quan... Escolta,
notes.
Horrorós, quan...
Fa uns dies va sortir un estudi de la Generalitat, crec, sobre els llocs més contaminats de Catalunya, els punts de major contaminació.
Sí.
i Tarragona
tenia
el rècord.
Hi havia aquell mapet al diari.
No el vaig veure, el mapa.
Al diari hi havia un mapet de Catalunya amb punts negres. I tota la costeta brava, tot allò d'allà dalt tan boniquet, res.
Res?
Boniquet i mono.
Casa nostra.
I tots els pics negres, tots eren aquí baix al sud. Però tots, eh? Tots. Jo dic, no sé ni com ho posen al diari, que es veu així, que no cal entendre-hi gaire. I ho posava, a més, no? Que la zona més, no sé si era la quarta o la quinta, però la més contaminada era tot el de Tarragona.
Els que aneu a Tarragona, què? Quins aires respireu? Quan aneu al cinema a les Gavarres, expliqueu-nos-ho, 830044.
Quan baixes la calma, veus els fumerals i després una cosa plana a sobre.
Però en acabat te diuen que aquestes empreses estan a favor del medi ambient, no sé quin deu ser.
Sí, paguen totes les...
Deuen pagar el que han de pagar.
Segurament planten...
Quatre arbres
i ja contribueixen. No amb el que fan, però amb activitats paral·leles.
Mireu, jo la setmana passada tenia una notícia que al final no la van portar aquí en antena, que era que s'havien mort molts peixos del Francolí per un vessament. Però deuen ser molt poderoses aquestes empreses, perquè compraves el diari de Tarragona i no hi havia manera en la portada que posés l'empresa que havia provocat el vessament, no? Mm. Semblava que fos una cosa gairebé atzarosa, no?
Era Repsol, no?
Jo no he dit res, eh? Si ens tancaran l'emissora.
Però després va sortir que no sé què els havia passat,
Rosa,
i què havia
Rosa,
arreglat.
Ens tornen a trucar.
Ah, ens truquen.
Endavant, ai, bona tarda.
Ai, ara quina pelissa.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Jaume.
Sí.
Saludos a todos, soy Miguel.
Hola, Miguel.
¿Qué tal?
Presentamos a la audiencia. Miguel es un amigo médico que está en Mora, ¿eh, Miguel? Nos llamas desde Mora.
Os llamo desde Mora y os oigo siempre desde Mora.
Y que a veces has participado en la tertulia, ¿no, Miguel?
Tanto.
Y a ver si tornas a participar. Endavant, Miguel.
Sí, habéis tocado el tema de los profesores.
Sí.
Y habéis tratado un día de huelga como si fuese casi un pecado capital.
Sí. Sí, sí.
Yo creo que la educación está mal. Sí. Que solo sabéis los profesores, sois los que sabéis que está mal, los principales que sabéis que está mal, y tenéis que arreglarla vosotros. Y si para eso tenéis que hacer huelga, no os importe un día o dos o tres, y a quién le sepa mal, sino la huelga, no se puede llamar así.
Sí.
Entonces yo os animo a los profesores para que intentéis cambiar esto.
Miguel, aprovechando tu llamada, sé que sanitarios de Barcelona también van a hacer una huelga, ¿no?
Sí, pero creo que era más bien
de primaria.
Asistencia primaria.
No, no han afectado a todos los médicos.
Ah, molt bé.
No, algunos CAPs de Barcelona, no sé exactamente. A nosotros nos ha llegado información, por lo que creo que no ha sido una huelga. Ya me enteraré, yo me te lo diré, pero no, nosotros ni hemos recibido información de nuestro sindicato, o sea que no creo que haya sido una cosa muy extendida. Pero sí que se está cociendo algo, ¿eh?
Te aprofito, Miguel, per convidar-te qualsevol dissabte que et vagi bé, ¿eh?
Cuando quieras, Jaume, es un placer siempre hablar con vosotros.
Molt bé, l'última vegada va ser amb la Nevada, amb el doctor Saltó, te'n recordes?
Un bonito día, frío.
Sí, que va venir, que va parlar sobre els projectes a Mozambique. Molt bé, Miguel, una abraçada,
Jaume?
Digues. Sí.
Sí, no, es que habéis estado hablando también del tema de Kosovo, alguien ha hablado del tema de Kosovo.
Sí, parlàvem de la possible independència unilateral i la por que hi havia de part del govern espanyol.
Sí, y esto pues no... Claro, siempre se le ha buscado un paralelismo.
Sí.
O se intenta buscar por parte de los nacionalistas un paralelismo con Cataluña o el País Vasco y tal. Y creo que para establecer ese paralelismo hay que conocer un poco qué es Kosovo y cómo se formó Kosovo.
Sí.
La gran nación serbia nació a raíz de que los serbios de hoy conquistaron, digamos, el terreno a los turcos, a las fuerzas.
Sí.
Se creó la gran nación serbia. Sí. No tan grande en extensión, pero así la llamaba, ¿no?
Sí, la Gran Serbia, sí.
Sí, entonces, durante unos años determinados, no me acuerdo cuáles, hubo una gran emigración albanesa hacia esa zona, fundamentalmente hacia una zona, Kosovo. 50, 60 años después, la mayoría de la población es de esa población de emigración, es albanesa, y ellos quieren la independencia. Los serbios, lógicamente, dicen que no. ¿Qué haríais vosotros si está pasando? Si 50 años de aquí dicen que Tarragona tiene que ser independiente de Cataluña, ¿qué diríamos nosotros?
Clar.
Hay que entender un poquito a los serbios.
Fas un plantejament també interessant. Vale, Miguel, que tenim una altra trucada. Gràcies.
Saludos.
Adéu. Endavant, en l'altra trucada. Ara ens ha penjat. Ostres. Bueno, ja veieu, quin èxit, eh? Escolta, ens truquen de Mora, d'Itàlia. De la quartera, també, perquè la trucada de la Pilar era de la quartera. A veure, heu entès? Us explico el plantejament del Miguel, que també és interessant.
Els marroquins demanen independència a Catalunya.
És a dir, nosaltres som un col·lectiu, no sé, per exemple, de 3 milions, i ens ve una immigració massiva d'un altre territori, i al cap d'uns anys aquesta immigració demanés el dret d'independència.
Immigració localitzada territorialment, però clar, la immigració al cap de 50 anys...
Tenim l'altra trucada. Endavant.
Bona tarda.
Bona tarda.
Mira, volia fer un comentari sobre un contertúlia que teniu aquí a la taula, soc el Joan. Que ha dit que, claro, diu, els que no votem no tenim dret a queixar-nos.
Com?
Els que votàvem no teníem dret a queixar-nos.
Sí.
Jo em penso que, vull dir, mentre jo pagui els impostos, voti o no voti, tinc dret a queixar-me a tot arreu. Això és una paraula que sento molta gent, no? Si no votes no tens dret a queixar. El que no tinc dret a queixar-me si no paga els impostos. Per tant, no col·laboro amb la comunitat.
D'acord.
Exacte, no? Vull dir, no faig tots aquests d'allòs. I que el dia de la votació és la gran festa de la democràcia, la festa de la democràcia és cada dia, quan jo m'aixeco i no he de saludar amb una autoritat perquè públicament, i la llibertat que tinc cada dia, que tenim tots cada dia. Aquesta és la festa de la democràcia. No el dia 9 de novembre o el 25 d'octubre, quan toqui. Aquesta és la festa de la democràcia. És diària, és cada dia la festa de la democràcia. D'acord?
I tu, Joan, estàs una mica decebut amb tal com van les coses? Noto amb la teu to de veu que
sí. Jo penso que tots hi estem decebuts, no? Vull dir, claro, que l'any 2008 encara sentim que si parlem en castellà, o en català, o parlem això, claro, és que això fa vergonya. No ho he sabut, és que això fa vergonya. O que encara estem debatent coses de l'any 50. Mm. Això és vergonya, és que sí, com l'altre dia aquell senyor, que ara preocupa dels emigrants, vull dir, venen aquí, van a urgències i ho col·lapsen tot. Per favor, sempre s'ha estat col·lapsat.
El Cañete, el senyor Cañete va dir això.
El Cañete, o Caña.
El de la manteca colorada.
Jo no sé si aquest nom... Jo penso que li escau aquest nom, Cañete.
Sí, de Cañete, sí.
Sí, jo penso que li escau.
Ja saps que va ser el famós ministre de que
sí,
se haria el trasvase, Manu,
sí,
per
sí,
sus
no,
cojones,
no.
Ho va dir així,
Sí, no, és... són simpàtics, aquests del PP són simpàtics. Jo suposo que després el dissabte es confessen. El diumenge es confessen i llavors allí els hi perdonen tot, perquè, claro, és que és de teatre, això. No, de teatre no, perquè seria insultar els del teatre. Seria
insultar la Rosa que fa teatre.
És una altra cosa,
Sí.
D'acord.
Joan, un agraïment per haver trucat,
Vale, adéu.
Adéu. Escolteu, sí, digues, Josep Maria.
No sé si ho he sigut jo que he dit dret a queixar-nos. En tot cas, si era jo, diguem, l'implicat amb aquesta qüestió, jo em referia... No tindrem dret a queixar-nos si guanya un partit o un altre. Clar que després ens hem de queixar que faci el govern. Però no podem queixar-nos d'un resultat electoral si nosaltres no volem participar en les eleccions. Després, a partir d'aquí, clar que haguem votat el que haguem votat, som ciutadans i tenim drets, se'l faltaria. Això és el que volia dir.
Molt bé, em sembla que ha quedat molt clar. Joan, estàvem parlant del mar. El que passa que ens ha tocat... Volíeu dir alguna cosa, algun comentari més? No. Jo parlava d'això del mar perquè a mi em va cridar l'atenció. Vaig veure fa unes setmanes un programa, no sé si era de Talassa, que veia com això, aquest programa que fan a vegades... que fan al Canal 33, si no m'equivoco, el divendres. Sí. Jo no sé, jo no sabia que l'arrossegament fos tan destructiu, però em vaig quedar... Quan veus l'arrossegament, aquesta tècnica de pesca que segurament la major part del peix que comprem nosaltres és d'arrossegament.
Bueno, està molt limitat, no?
Tota l'activitat que tenim industrial i arrossegament no és artesà, és una activitat ja industrialitzada, doncs no té massa cura, o abans, ara també han de fer les coses que tinguin una mica cura amb medi ambient, però tot el que s'ha fet dels anys 20 cap aquí, que això ha sigut el gran progrés que hem tingut, el que fa és atacar molt el medi ambient.
Arran d'això, quan érem un país que teníem matèria primera i l'únic que fèiem era consumir o convertir la matèria primera, tu crees uns residus. Però quan això es passa a ser matèries ja transformades, els residus que són molt complicats de...
Quin és el gran problema de la Xina?
Sí.
El progrés que té...
sense control.
Té progrés molt perquè com que el tema de prevenció del medi ambient no el cuiden, doncs els costos són més baixos allà. Però el gran problema que té la Xina és que està provocant una quantitat de contaminació bestial.
Sortia l'altre dia un informe publicat, ho deien a Catalunya Ràdio, de que si no vigilaven, d'aquí pocs anys no tindrien ni aigua potable a la Xina. Amb el creixement...
Era el gegant dormit que vivia com a l'edat mitjana, però sí. Això feia que, no, que, bueno, que estés el tema de contaminació controlat, com aquí abans, que sí. Contaminaven poc abans. Sí. No hi havia brossa, quasi.
No perquè hi hagués consciència, sinó perquè es contaminava poc.
I ara tots els processos químics que, o industrials que no es fan aquí, que es fan allà, pues,
sí.
Jo vull proposar una cosa amb això que diu el Joan.
Què vols proposar?
Quotidianes, que ja fa dies, fa setmanes que ho penso. Una, bueno, que a vegades n'hem dit, tornar al que vas, a la bossa de pa, no demanar el pa tallat al forn, sinó tallant-se a la casa. Portar carmanyola per anar a comprar el peix.
I passar de bosses de plàstic?
Que les botigues ens posin el menys plàstic,
de plàstic,
el menys plàstic possible. Jo de veritat és que, o sigui, també vaig fer un reportatge d'aquests de la tele, també, és que...
I em vaig esgarrifar,
eh?
Veure aquell, tot aquell peix que es llança perquè doncs, no és comercial i mor, vull dir, a què estem fent? Entre tots, és que ens ho estem carregant.
Sí, sí.
I avui ho lligo amb una curiosa notícia que sortia a La Vanguardia sobre el futur de la vinya a casa nostra, Joan, que aquest també m'agradaria que em diguessis la teva, que es veu que amb aquest canvi climàtic, que ja el tenim, doncs també variarà la ubicació de les millors zones per la vinya, o això és una mica vinya ficció.
No, és cert.
I el Priorat deixava de ser una zona...
S'està plantant vinya a Gran Bretanya, a Anglaterra, que abans no n'hi havia, per què? Pues perquè ara ja no plou tant i el canvi ha canviat i s'estan plantant vinyes a zones altes que abans tampoc no hi havia vinya i ara n'hi ha, per què? Perquè s'adapten millor les varietats. La vinya està pujant amb alçada i amb latitud. I a les zones més del sud, que és la nostra, tindrem, hi haurà un moment, la vinya s'adapta molt, però aquí tindrem vins, unes varietats ja molt determinades que podrem fer, però altres llocs ho faran en millor qualitat i s'adaptaran millor. I això és el canvi climàtic.
També. Que el Jiménez de los Santos dice que és una mentira.
Bueno, però si ho diu ell és que és veritat. Vull dir, a veure, jo crec que...
És un enganyabús.
Quan estudiàvem filosofia, quan els que van fer filosofia se'n deuen recordar la Cèlia, el Josep i la Rosa. Fa més segles, però també se n'en recorda.
Sí,
quan
van fer,
quan van fer filosofia, aquí hi havia una cosa que es deia el criteri de certesa. Doncs suposo que si ho diu Jiménez de los Santos, que diu que és mentida, li fas la contrària. És veritat.
Sí, és veritat. Sí, sí.
Del canvi climàtic passo a una presentació d'un grup que es va fer a Marçà. A mi m'agradaria, si algú dels de Marçà hi va anar, o algú ho va seguir, que era això contra els transgènics, som el que plantem, es presentava ja a les 8 de la tarda a Marçà. Abans se n'ha fet esment. Sabeu alguna cosa de qui hi ha al darrere d'aquest grup? La Dolors. Dolors, si ens escoltes ens podries fer 5 cèntims d'això, perquè...
Ah, hi va haver una presentació d'això.
Sí, es diu, i he vist la pàgina web que posa Som el que sembrem, si no m'equivoco, que ho posava així.
Sí.
I bueno, Joan parlava d'això dels transgènics, que es veu que també és un tema... preocupant, no? És preocupant o...
No ho conec massa a fons, perquè és un tema que també... Només sents el que interessa, és que aquí hi ha molts interessos pel mig, i hi ha interessos de multinacionals.
Així sentirem poca cosa.
I moltes vegades sents només el que volen que sentis.
Perquè aquell famós...
Hi ha coses que poden ser certes...
Aquell famós pagès que es va fer famós per desmuntar McDonald's fa anys, Josep Bové, ell era un dels que iniciava també aquesta lluita contra els transgènics. Que té un llibre que es diu... Espera't, El mundo no es una mercancía, me sembla que es deia en castellà.
El Fabri també té un llibre sobre els transgènics.
Ah, sí? Doncs també el podem convidar. Josep Maria... Volies comentar alguna cosa del morès transgènic?
No, de vegades és la por al desconegut. Penso en Josep Bové, per exemple.
Sí.
El seu discurs, diguem, era...
Tu que el veies catastrofista?
Sí, un pèl catastrofista i un pèl simplista. És a dir, tenim una cosa nova que ens fa por, i ben fet que ens faci por, si no ho veiem clar, però a veure, la resposta no ha de ser la simple por, el simple temor. El que hem de fer és estudiar-ho i explicar-ho. Home, en canvi, el discurs de Josep Bové era els McDonald's són dolents, els transgènics són dolents, i en el fons era un discurs proteccionista de l'agricultura francesa, que és una competència...
Jo que tenia un pòster de Josep Bové l'hauré de treure, i tornaré a posar el desidant.
És un discurs proteccionista.
Bueno, pots posar un pòster del Fabrizio del Llot.
Posarem del Fabrizio.
Del Fabrizio, que queda més
bé
italià.
Sí, molt bé, més italià.
Itàlia ens escolta.
Itàlia ens escolta. Digues, Josep Maria.
I una cosa, seguirem amb el Josep Bové, que en el fons també és un discurs... a veure com ho diria, una mica doble moral. És a dir, d'una banda, protegir l'agricultura francesa,
sí,
però d'altra banda també protegir-la de la competència d'agricultures de països del Tercer Món que produeixen més barat i que no volen competir amb ells. Clar, els del Tercer Món també tenen dret a exportar els seus productes a Europa, com nosaltres fem amb ells. I per tant...
Per això, que sempre hi ha interessos darrere. Jo... ja té més
per així... això, hauríem de seguir-ho, perquè sí, crec que és una cosa ben interessant i té molts matisos i perfils, però jo havia sentit fa anys, de, per exemple, de transgènics del Moreix que estaven acabant amb espècies, la premsa, amb espècies pròpies, eh?
Tant la premsa especialitzada com la general, com que hi ha darrere sí, una gent que paga, aquesta gent sempre...
El Fabri no li ha pagat ningú.
Ni la Dolors, eh?
Parlo de la premsa. No, parlo de la premsa, eh?
Per tant, us recomano, em sembla que s'ha escoltat, és de Icària, però li volem fer una presentació aquí. Passa que no és, el tenim que convèncer. O sigui, la gent que el veieu, digueu-li que...
L'animarem.
L'animarem.
Que... Però la Dolors, si la setmana que ve li toca la Dolors venir amb el planeta i això, sí, la farem quedar a la tertúlia, eh? Dolors, la setmana que ve no et pots escapar, a la tertúlia. Bé...
A veure, jo vull dir una coseta.
Sí, Rosa, evidentment.
Donar les gràcies al doctor que ha trucat de Mora.
El doctor Miguel.
Que té tota la raó, el doctor Miguel. Miguel, que...
Sí. Ja saps que el coneixes, exacte, ha vingut aquí.
Que com a exmestre, però que continuo sent mestre.
D'acord, ho continuo
com
sent.
Com a jubilada tens tota la raó. Si no ho arreglem nosaltres, no ho arreglarà ningú. Com la gent no s'arromenguin,
doncs
malament anem.
Doncs amb aquest missatge...
Amb un dia de vaga no s'arregla.
Amb aquest missatge de la Dolors... Ai, de la Dolors, de la Rosa...
Amb més dies de vaga.
Amb més dies de vaga... Ai, no, amb més dies de vaga, a veure.
Sí, 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 també, també.
Bueno, proposa
sí,
més dies de vaga. Bé, bé. Ai, que no arribaré a final de mes, eh? Bueno, el Toni... Me fa més por el Toni que la Dolors a mi, perquè el Toni vol anar a dinar. La Dolors, si l'haguéssiu vist avui amb aquesta bosseta... Per no, això ha parlat menys, eh?
Sí. Per, estem,
per relaxar, eh? Sí. Que és que has vist el Rajoy al tren i... Molt bé. Amb aquestes notes d'humor ens acomiadem. Moltes gràcies, Cèlia. T'esperem que vinguis un altre dia. Josep Maria, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu.
Gràcies.
Amb el Joan.
Fins aviat.
Joan, d'aquí un mes tornes i ens expliques coses de pous, eh?
Sí, no, i porto un
Rosa, la setmana
dies,
vinent.
Sí, penso que no hi ha res.
I Dolors, la setmana vinent, no? Sí. Amb això, amb aquesta boleta aquí, anti-Rajoy.
Bé. Ara me'n compraria d'un altre cop.
I el Jaume, que ha intentat moderar aquesta tertúlia, i gràcies al control tècnic de Toni Escoda, que ha fet possible que des d'Itàlia, des de Mora i des de la quartera, i a l'amic Joan ens hàgiu trucat. Fins sempre. Adéu-siau.